Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia de confinament, Catalunya. Molt bon dia de confinament, Andorra, també, d'aquest dimarts 24 de març del 2020. Avui és dia de Sant Òscar Romero, i això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I heu pensat què fareu quan tot això passi? Jo sí. Estimar molt més, relativitzar les coses, saborejar al màxim les estones amb la meva gent. També m'he proposat somriure més. Somriure a tothom. Però això de coses materials encara no ho sé. Mira que tenim temps per pensar-ho, eh? Doncs et proposo avui que hi pensis tu. Què fareu quan tot això hagi passat? Que passarà, eh? Ara el que toca és contagiar-nos, però no pas del llefiscós virus que ens envolta, sinó de contagiar-nos d'esperança. Per aquest motiu, avui al programa Primera Hora parlarem amb aquelles persones que ens porten esperança. Des de Càritas, que continuen amb la seva feina d'ajudar els més vulnerables, com amb la gent del telèfon de l'esperança, que estan al costat dels que més ho necessiten i que, per cert, afegeixen un telèfon més a les seves línies habituals. Avui el dia és de color verd. Verd esperança.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
Un minut i escaig que passen de les 8 del matí. Avui el primer pensament del dia ens el porta la coach i doctora en psicologia, Núria Benedito.
Un grup de granotes viatjava pel bosc i de sobte dues d'elles van caure en un forat profund. I totes les altres granotes es van reunir al voltant del forat. I quan van veure que el forat era tan fondo, les granotes de dalt van dir-li que s'havien de donar per mortes. Les dues granotes no feien cas i van continuar intentant sortir, però les altres granotes, que els seus esforços eren totalment inútils, que era molt fondo. Finalment, una de les granotes es va quedar quieta, es va rendir i va morir. L'altra granota va continuar saltant, tant com podia, i finalment va sortir del forat. I quan ja era fora, les seves companyes li van dir: ens quedem sorpreses de la teva perseverança i de la teva valentia, perquè nosaltres des d'aquí fora ho veiem molt negre, ho veiem molt difícil. Llavors la granota els va fer unes senyals dient que no havia sentit res del que li havien dit, ja que era lleugerament sorda i que no sentia el que li deien. Però, en canvi, amb els gestos que feien des de dalt, tenia la sensació que l'estaven animant a sortir. Aquest és el meu pensament, de centrar-nos en allò que podem aconseguir i no escoltar el que ens diuen que no podem o que no ens en sortirem. Que tots units podem avançar.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Gràcies, Núria Benedito. La veritat és que és un plaer començar el programa veient com somriu el Toni Huguet. Gràcies, Toni, per aquest somriure. També el ministre. Gràcies, nois. I un dia més aquest programa es fa gràcies a l'ajuda inestimable des del confinament que hi tenim el nostre estimat David García a la producció, que ja fa hores que està pencant. També el Ferran Capdevila aquí als estudis. També a la redacció, la Berta Sacanell, l'Ignasi Miranda, el Rafa Sanahuja, que no es perd cap detall que ens va comentant tot el que està passant durant el programa via WhatsApp, cosa que nosaltres també volem agrair des d'aquí, a la selecció musical, a Maria Sierra Rodríguez, a l'Àngel Riber, que ja està des de casa agafant trucades i que també ens ajuda, doncs, perquè aquest programa a Primera Hora es faci. I, sens dubte, també el Toni Huguet, que està a les vies del so, i en Joan Trias, que el tenim també de confinament. Joan, com estem? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Queda ben d'hora, ben d'hora. Tu, per això, ja t'ha tocat treure la Marvel, eh?
Sempre, sempre. La gosseta sempre va primer.
Quina hora l'has tret, Joan? Era molt d'hora, eh?
Les 6 del matí.
Mare meva.
Si et lleves ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, trauràs la teva gossa.
Mira, Joan, ara mateix, 5 minuts que passen de les 8 del matí. Estàs bé, eh? Us trobeu bé?
Sí, tot bé.
Vinga, doncs si et sembla, mare meva, anem a aconsellar als nostres oients quina és la recepta per passar aquest dimarts 24 de març. Protagonista. Vinga, del dia, Joan.
De fet, és SEAT, que fa proves per fabricar dos tipus de mascaretes amb 3D i oxigen, que és un nou respirador fabricat a Igualada i a Barcelona.
I si treus el cap per la finestra a aquesta hora?
Doncs mira, a Barcelona 12 graus, a Lleida 7 graus, a Girona 9 graus, a Tarragona 12 i a Andorra 5 graus.
I avui de què parlarem al programa?
Doncs com deies, avui farem un repàs de totes les activitats que porten a terme des de Càritas Barcelona, que tot i la crisi, ara més que mai no deixen d'acompanyar els més vulnerables. Ens donarà més detalls Eduard Sala, cap d'acció social de Càritas. Després parlarem també amb la patronal Foment del Treball perquè ens expliquin les mesures que han demanat el govern espanyol per tal de pal·liar els efectes econòmics que ens està deixant el coronavirus. Ahir ja van avançar que volen la congelació de l'impagament d'alguns impostos. També els hi preguntarem quin està sent l'impacte real del coronavirus en el teixit empresarial català. Parlarem amb Roger Gaspa, president de Foment del Comerç. També a partir de les 9 obrirem un nou món sense fronteres amb Àngel Miret i un dia més farem un tomb per als nostres bisbats per saber com estan vivint el confinament. Avui farem cap a l'arcabisbat de Tarragona i també volem aportar esperança un dia com avui. I per això xerrarem amb els amics del telèfon de l'Esperança i que ens expliquin la novetat d'aquests dies. Han ampliat una línia més per contactar amb ells. La directora del telèfon de l'Esperança, Esperança Esteve, ens ho explicarà tot plegat. Ignasi Miranda també ens portarà la darrera informació sobre el Sant Pare i Rafa Sanahuja ens portarà les sèries amb les que segur no ens podem avorrir aquestes setmanes de confinament. I atenció, perquè avui també ens donarà temps a repassar el cançoner català amb el grup Ballaveu. Ens porten el seu segon disc. Tu saps aquell romanço com La presó de Lleida o La cançó de Bressol com Mareta, Mareta? Doncs tant si la saps com si no la saps, la recordarem avui als Ballaveu. Serà el final del programa.
I Joan, quan et connectis avui a la xarxa, de què parlaran?
Doncs 94 morts i 1.939 contagis per coronavirus a Catalunya en el dia d'avui, amb l'increment més gran, i els testos ràpids per al coronavirus que no arribaran a Catalunya sembla ser fins aquest mateix dijous. Itàlia supera els 6.000 morts per coronavirus, però la xifra baixa per segon dia.
I avui el dia sona... Doncs sí, l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó ha llançat aquest dilluns un missatge d'ànim a la ciutadania davant la crisi del coronavirus amb un increïble himne de l'alegria, el quart moviment de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Gravat, atenció, per 42 músics des de casa. L'encarregat d'unir totes les versions ha estat el tècnic de producció d'aquesta orquestra, Eduardo García, que ha muntat, sincronitzat i editat aquest vídeo que estàs escoltant. D'aquesta manera pretenen retre un homenatge a tots aquells que estan a primera línia de batalla i els que són a casa seva.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Vinga, doncs ara mateix passant 10 minuts de les 8, el que volem és que estigueu ben informats i per això us informem que un total de 94 morts per coronavirus durant les últimes 24 hores s'eleven, per tant, a 339 les víctimes mortals que hi ha hagut a Catalunya des de l'inici del brot. Es tracta del dia en què hi ha hagut més morts i més contagis. Segons les dades fetes públiques per la Conselleria de Salut aquest dilluns, a les últimes 24 hores s'han confirmat 1.939 positius del Covid-19, la qual cosa eleva la xifra a 7.860. Dels afectats per coronavirus a casa nostra, a Catalunya, hi ha 658 pacients que es troben en estat greu. D'altra banda, ja s'han comptabilitzat un total de 755 altes hospitalàries, això és molt important, de persones diagnosticades amb la Covid-19 des de l'inici del brot. Mentrestant, Espanya ocupa el quart lloc del rànquing mundial de contagis de coronavirus després d'Itàlia, la Xina i els Estats Units. Segons les dades del govern espanyol, en les últimes hores s'han confirmat gairebé 5.000 casos nous i gairebé 400 persones més han perdut la vida. El nombre total de casos registrats a l'estat espanyol puja, per tant, a 33.089. Pel que fa a les víctimes mortals, l'últim balanç és de 2.182 persones. Això és un terç dels malalts del Covid-19 que es troben a la Comunitat de Madrid. També s'ha actualitzat el nombre de professionals sanitaris contagiats, que ja són gairebé 4.000. Es dona la circumstància que Espanya és el país amb un percentatge més gran de treballadors de la salut contagiats per coronavirus. I amb tot plegat l'exèrcit, atenció a aquesta notícia, ha trobat en residències per gent gran, ancians morts al llit. En els dos últims dies, l'exèrcit espanyol ha intensificat la presència a les residències per la concentració de gent vulnerable i amb necessitat d'atencions que requereixen un contacte estret, i en alguna d'elles ha trobat, com us estem explicant, malauradament gent gran convivint amb ancians morts sense cap mena d'atenció. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmat els fets en una entrevista i ha advertit que seran implacables davant d'aquesta mena d'accions. En plena pandèmia de la Covid-19, la Fiscalia ha dit que ho investigarà.
Vamos a ser absolutamente implacables y contundentes con el trato que se dé a los mayores en esas residencias. El ejército en algunas visitas ha podido ver a ancianos, a mayores absolutamente abandonados cuando no muertos en sus camas. En eso vamos a ser implacables, contundentes, y creo que es un mensaje muy importante para tenerlo en cuenta.
Són declaracions d'ahir de Margarita Robles en una entrevista a Telecinco. I a tot això, Joan Trias, abans dijous no arribaran a Catalunya els testos ràpids per detectar la Covid-19.
Doncs així és, així ho ha anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, que a més ha dit que no sap quants n'arribaran. Des del govern espanyol confirmen que ja n'han començat a enviar a les comunitats autònomes, bàsicament a Madrid, i que aquesta setmana en tindran 1 milió més. De moment, però, metges de l'UME ja estan practicant les proves a ciutats de l'Estat i han arribat aquests 640.000 testos i 8.000 s'han distribuït, com dèiem, a Madrid, una de les ciutats en una situació crítica ara mateix.
I el Palau de Gel de Madrid s'utilitzarà com a dipòsit de cadàvers de persones mortes per coronavirus.
Davant la saturació de les empreses funeràries avui, la crisi sanitària fa que no es pugui enterrar els difunts en el termini establert. El Palau de Gel té unes instal·lacions amb una extensió de 1.800 metres quadrats i és a prop d'IFEMA, on s'està ultimant un hospital de campanya també amb 1.300 places. En la posada a punt del dipòsit hi col·laboraran també efectius de la Unitat Militar d'Emergència, que des de la declaració de l'estat d'alarma s'ha desplegat per tot l'estat per ajudar a impedir la propagació del Covid-19.
I a tot això, Itàlia supera els 6.000 morts per coronavirus, però la xifra baixa per segon dia.
Doncs sí, el nombre de contagis també ha baixat lleugerament. Segons les dades de Protecció Civil, actualment els casos positius són 50.418, una pujada de 3.780 persones respecte a aquest diumenge, quan hi va haver 3.957 casos nous. Aquest dissabte, però, es van registrar 4.821 nous positius i el divendres se n'havien registrat vora 4.600. Fins ara hi ha hagut 7.423 altes. Des de que va començar el brot, però, s'han detectat un total de 63.927 casos de Covid-19 al país. Aquesta setmana, Itàlia hauria de comprovar si les mesures decretades fa dues setmanes comencen a donar resultat.
I Joan, pel que fa al Regne Unit, finalment Boris Johnson s'ha donat un cop al cap i ha decretat 3 setmanes de confinament, que ja tocava.
Doncs sí, sembla que s'ha donat un cop al cap i el primer ministre britànic ha ordenat les 3 setmanes de confinament obligatori al Regne Unit amb l'objectiu de frenar la propagació del coronavirus. Els britànics només podran sortir al carrer per comprar, fer exercici una vegada al dia, anar al metge o bé cuidar persones vulnerables. Només es podrà anar a treballar en casos d'absoluta necessitat, ha insistit Johnson. La decisió ha sorprès després que Boris Johnson no decretés gairebé cap mesura per evitar aquesta propagació del Covid-19.
I mentrestant, a Barcelona, Ada Colau demana al govern espanyol que aturi totes les obres privades.
Barcelona suspèn així les 72 obres municipals no imprescindibles. Colau ha explicat que s'han detectat obres privades que no tenen sentit que es mantinguin, però que l'Ajuntament no té competències per aturar-les. Mentrestant, el tinent d'alcaldia Albert Batlle ha reconegut que de les 13.000 llicències d'obres atorgades, moltes estan aturades, però ha retret els que volen aprofitar el confinament per canviar l'enrajolat, la cuina o el bany, la qual cosa implica la situació no només a nivell de convivència, sinó a nivell de salut, ha assenyalat Batlle. Així mateix, Colau també ha reclamat a l'Estat que garanteixi ingressos mínims a les famílies i que suspengui el pagament de lloguers a persones i comerços per fer front a la crisi socioeconòmica.
Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. Atenció a aquesta notícia, perquè ja tenim a la primera persona a presó per no complir el confinament.
Doncs sí, una jutgessa ha enviat a la presó un veí de Reus per haver incomplert reiteradament l'ordre de confinament i haver amenaçat els clients d'un supermercat d'encomanar-los el coronavirus. El detingut va incomplir l'ordre de confinament 9 vegades en 3 dies durant l'últim cap de setmana. A més, l'home, amb nombrosos antecedents penals, va tossir i escopir sobre el personal d'un supermercat els clients i el menjar de l'establiment.
SEAT Joan prepara 2 models de mascaretes amb tecnologia 3D per repartir entre els serveis sanitaris i també els pacients.
Doncs sí, els protagonistes del dia, la firma de Martorell ha desenvolupat un projecte per mirar d'ajudar en la lluita contra el coronavirus i ara només falta el vistiplau del Ministeri de Sanitat per poder-les enviar al màxim d'hospitals possibles. La firma ha desenvolupat aquestes 2 mascaretes. La primera, més senzilla, serviria per repartir entre els pacients dels hospitals i se'n podrien fer 10.000 cada dia, segons els sindicats. L'altre model seria amb material més específic, de més durada i pensada per al personal sanitari que treballa a unitats de cures intensives.
I atenció, perquè també es modifica la freqüència de transport públic a partir d'avui mateix.
Doncs sí, atenció a això, perquè a partir d'aquest dimarts es reduirà la freqüència de tot el transport públic. El gabinet de crisi instal·lat a la Moncloa ha decidit reduir les circulacions de trens, metros i autobusos. Rodalies funcionarà el 80% en hora punta i el 50% la resta del dia. A més, també es tancarà la T2 del Prat i s'agruparan totes les companyies aèries a la T1. En el cas dels operadors de Barcelona, Metro i Ferrocarrils hauran de readaptar freqüències i també es redueixen els horaris de trens de llarga distància. Només en circularà un de cada 3 i només es vendrà un 10% dels seients de cada tren.
Seguim repassant altres notícies i en un altre ordre de coses declaren culpables d'assassinat Rosa Peral i Albert López pel crim de la Guàrdia Urbana.
Doncs el jurat popular de l'Audiència de Barcelona ha declarat culpables d'assassinat, com deies, amb traïdoria als guàrdies urbans de Barcelona, Rosa Peral i Albert López, per matar el maig del 2017 la parella de Peral, l'agent Pedro Rodríguez, en el marc d'un triangle amorós. Ni Peral, ni López, ni els advocats, però, es trobaven a la sala a l'hora que es dictava la sentència, també pels efectes del coronavirus.
I Joan mor l'actriu Lucía Bosé als 89 anys per una pneumònia.
Ho va anunciar ahir des del seu Twitter el seu fill i cantant Miguel Bosé. Nascuda a Milà, Lucía Bosé es va començar a fer famosa als 16 anys quan va guanyar el concurs de bellesa de Miss Itàlia. Després va iniciar una important carrera al cinema i va destacar l'anomenat cinema neorealista italià. Muerte de un ciclista o Crònica de amor són alguns dels seus films més coneguts.
2 notícies més. Àlex Salmond absolt de tots els càrrecs d'agressió sexual.
La justícia ha considerat l'exprimer ministre d'Escòcia innocent de 12 càrrecs, entre els quals intent de violació, i en un altre ha sentenciat que no s'han pogut demostrar els fets.
I us ho dèiem a l'inici, es compleixen avui tot just 40 anys de l'assassinat d'Òscar Romero, arquebisbe de Sant Salvador.
Un home que no va tenir por de denunciar la violència institucional del règim salvadorenc, sobretot a finals dels anys 70. Sant Òscar Romero, canonitzat pel papa Francesc ara fa un any i mig, va ser un gran defensor de la pau. Era conegut com la veu del sense veu. I fins que va morir per un tret del cor mentre celebrava missa a la capella d'un hospital. Aquest 40è aniversari del martiri de l'arcabisbe Romero arriba només uns dies després que el Sant Pare hagi autoritzat la beatificació del jesuïta Rutilio Grande i dos companys laics, Manuel Solórzano i el jove de 15 anys, Nelson Rutilio. Tots tres havien estat assassinats el 12 de març del 1977 al Salvador per odi a la fe. Es desplaçaven per celebrar l'Eucaristia, però el vehicle on anaven va ser metrallat en plena carretera i van morir. Aquest martiri, ara reconegut pel Sant Pare i pel qual seran beatificats, es considera històricament precisament el preludi de l'assassinat de Sant Òscar Romero. D'altra banda, diumenge passat es va complir també un altre 40è aniversari, el de l'assassinat del jesuïta català Lluís Espinal, en aquest cas a Bolívia.
I ja per acabar, Joan, en esports, dia decisiu avui pels Jocs Olímpics de Pequín.
Estats Units, segon país després de Canadà, negar-se a acudir a aquests Jocs Olímpics previstos pel proper juliol. Avui, reunió decisiva del COI per saber-ne el seu futur.
Jocs Olímpics de Japó, volíem dir. I ara de Tòquio. Ara mateix, 20 minuts que passen de les 8. Gràcies, Joan. Nosaltres anem cap a l'àrea de serveis. Sapiguem l'estat del temps de cara a les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Què tal, Jordi? Bon dia.
Hola, bon dia. Nuvolositat variable aquest matí a tot Catalunya, però el que cal destacar sobretot són la baixada que han experimentat les temperatures. Fa més fred i ens apropem ja a temperatures pràcticament d'hivern, no pas de començaments de la primavera. Tot i que parlem de nuvolositat variable aquest matí, de cara a la tarda els núvols guanyaran terreny i esperem precipitacions, unes precipitacions que afectarien sobretot comarques de Girona, comarques del nord de Barcelona, Pirineu i Prepirineu. No han de ser molt importants, però sí que plourà. I la cota de neu, evidentment, que baixarà. Aquest matí estarà al voltant dels 1.600 metres, baixant fins als 1.300 metres de cara a la tarda i fins als 1.000 metres de cara al vespre i la propera matinada. Per tant, avui destacar sobretot aquesta baixada que experimentaran les temperatures. Es mantindran més clarianes cap a les comarques de Lleida de cara a la tarda, i a la resta del país també augmentarà la nuvolositat amb possibilitat d'algun ruixat dispers. Però ja diem que on hi ha més risc de pluges a la tarda seria comarques del nord i sobretot també comarques del nord-est. De cara a demà es manté la nuvolositat variable a tot Catalunya, altra vegada la possibilitat d'alguna nevada al Pirineu, però amb una cota de neu més baixa, al voltant tan sols dels 700 a 800 metres d'alçada. I és que demà l'ambient serà de ple hivern a tot el país i encara poden baixar més les temperatures de cara a dijous.
Gràcies, Jordi. Doncs hora de saber també l'estat de la xarxa viària. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Nova jornada de trànsit excepcional. La circulació és del tot fluida i no s'observen les retencions habituals a les que estem acostumats cada matí. A més, es tornen a registrar dades a la baixa pel que fa als desplaçaments per carretera a l'àrea metropolitana de Barcelona. Disminució del 70% durant el dia d'ahir en comparació amb una jornada normal i també davallada d'un 40% respecte al dilluns passat quan ja estàvem en ple confinament. D'altra banda, avui en territori català, precaució, perquè aquest matí la boira pot dificultar la visibilitat en alguns trams. També cal recordar que es continuen fent controls fronterers d'entrada al país a l'AP7 i a la Nacional 2 a la Jonquera i també a la Nacional 260 a Portbou. I pel que fa a la mobilitat, també destacar els controls d'accés que continuen als municipis d'Igualada i de la Conca d'Òdena, a l'autovia 2, a les 37, la C244 i la C241C. Seguint l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I finalment, hora de saber si hi ha incidències o no. La xarxa de transport públic des de Transmet, Rosa Avis. Molt bon dia.
Bon dia. Atenció, hem d'advertir als usuaris de la línia T3 del tramvaix que per avaria les freqüències de pas estan alterades i hi ha retards. La resta de línies de tramvies, metro, autobusos, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya no registren incidències destacables, així ho indiquen els diferents operadors de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Finalment, feu els desplaçaments indispensables. Recordeu que per indicació de les autoritats sanitàries el transport públic ha reduït oferta i suprimit o limitat línies i serveis temporalment per prevenir el contagi del Covid-19. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Us heu preguntat alguna vegada en què emprem l'aigua, on va parar i quins percentatges són per una o una altra cosa? Avui no ens ho preguntarem, sinó que senzillament li donarem resposta.
L'aigua i tu.
Ah.
En què emprem l'aigua ens ho explica molt clar i gràficament el llibre Em dic aigua, de Ramon Folc, amb il·lustracions de Javier Mariscal i editat per la Fundació Agbar. Ell ens aclareix que l'agricultura requereix molta més aigua de la que realment ens imaginem, sobretot en comparació, per exemple, amb els usos domèstics. A més d'això, que és el principi de tot plegat, la demanda varia molt segons l'àmbit geogràfic, els hàbits i la cultura local de l'aigua. També explica Folk que la intensitat i el tipus d'indústria són un altre factor que fa variar molt les necessitats hídriques, que poden arribar a suposar més del 50% del total. Per tant, i resumint, el 70% de l'aigua s'utilitza per l'agricultura i la ramaderia, el 20% per la indústria i només el 10% restant per les llars i els habitatges. Us ho imaginàveu així?
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Això vindria a ser una promoció d'un programa que es diu Cinquenters. S'emet aquí, a Ràdio Estel, cada matí, de 10 a 11. I parlem de la vida. Ens escolteu?
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
Dos minuts i ja arribarem al punt de 2:15 del matí. Anem cap a Can Trias per saber les portades més destacades dels diaris. Quins són els principals titulars, Joan?
Doncs mira, Mercè, a La Vanguardia hi trobem que l'FMI, el Fons Monetari Internacional, pronostica que la crisi del virus serà tan greu com la del 2008 i que Itàlia i Alemanya aprecien un alentiment dels contagis. Anem cap al periòdico, perquè diuen que el govern reafirma evitar el tancament total i la fotografia i el gran titular, drama als geriàtrics. El País titula que Calviño prepara noves mesures de recolzament a la població més vulnerable i també parla de que el virus posa en evidència la fragilitat dels estats a l'Amèrica Llatina. El Punt Avui diu: fila l'agulla, iniciativa empresarial contra la crisi sanitària, fent referència a SEAT i a la col·laboració empresarial per superar la pandèmia. I el diari Ara: 94 morts i quasi 2.000 contagiats en un sol dia a Catalunya. També fa referència a Madrid, que converteix el Palau de Gel en un dipòsit de cadàvers. Anem també cap al diari d'Andorra, que diu que l'FS La Massana suspèn els sous dels jugadors i que la pandèmia fa perillar la Copa del Món de BTT.
I pel que fa als diaris digitals locals, Joan?
Doncs als diaris locals anem cap a Tarragona, perquè el diari Més, 92 casos nous de coronavirus al Camp i Terres de l'Ebre, eleva la xifra total d'afectats a 191. També se'n fa ressò que el Col·legi d'Infermeres de Tarragona recull material de protecció per sanitaris. El diari El Segre: mitja dotzena de residències registren més de 40 contagis a Àger, La Pobla, La Fuliola, Lleida, Balaguer i Juneda, mentre que les altres estan prenent precaucions addicionals. I el diari de Girona, gran titular, el rotatiu de Girona: es duplica el nombre de morts a Girona i ja s'enfilen fins als 28. I els hospitals de Girona posen més llits per pacients amb coronavirus en situació crítica.
I diaris religiosos?
Doncs els nostres germans de Catalunya Cristiana, que titulen el següent: el papa recorda els qui tenen problemes econòmics pel Covid-19. En la predicació d'aquest dilluns, Francesc anima els creients a pensar si preguen amb fe, perseverança i valentia, sobretot ara. Flama.info diu que l'arcabisbat de Barcelona ofereix un servei telefònic de suport per als que treballen contra el coronavirus. I anem finalment cap a Religió Digital, que ens diu que el coronavirus obliga a reprogramar tota l'agenda del papa per aquest 2020. De fet, també ens diu que el papa reivindica aquest exemple d'heroïcitat de metges, infermeres i sacerdots infectats i inclús morts lluitant contra aquest coronavirus.
Gràcies, Joan. Comentari d'actualitat.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Sana de Barcelona no s'atura i continua treballant per garantir l'atenció a les persones més vulnerables. L'entitat social de l'Església Catòlica continua treballant per respondre totes i cadascuna de les peticions socials i recorda que en aquestes circumstàncies els més fràgils pateixen una doble vulnerabilitat. És així, oi, Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas Barcelona?
Sí, tant. En un context com l'actual, no, Càritas no s'atura i tant.
Molt bon dia, primer de tot. Quines activitats continuen funcionant des de Càritas?
Molt bon dia, Mercè. El que vam tenir que, quan va sortir l'ordre, diguem, de llengües de la setmana passada, no l'altra, sí que es van haver de tancar tots els projectes d'atenció a medi obert, a famílies, a infants, a joves, i també tots els cicles formatius, no? Però el que en cap cas podem deixar és, per una banda, tots els projectes residencials, pisos compartits, tant per persones amb situacions de llar, per dones amb situació de violència domèstica, persones joves migrant sols, no? I tot de pisos compartits per famílies, en tenim uns 400 i escaig, aquesta és la prioritat 1, no? Pel que fa als equipaments que tenim a la diòcesi, desplegats per tota la diòcesi, no? El que més ens preocupa en aquests moments és com garantir l'alimentació, no? De famílies en situació molt vulnerable, que ja vivien al dia, que economies molt precàries i que ja tenien dificultats molt abans de tot això i durant molt de temps, al com arribar a final de mes, no? I en un moment en què estan caient, perquè és així, van caient menjadors socials, serveis de distribució d'aliments per un tema de seguretat, el que ens preocupa més en aquests moments és això. Com poder garantir, per una banda, tant els aliments a famílies que ja no tenien els diners suficients com per poder garantir la nevera plena, per una banda, i com garantir també a persones soles, no només grans, que també persones grans soles, però també persones soles sense xarxa de suport, que a mesura que no poden sortir, no tenen garantit que algú els porti el menjar a casa.
I com ho feu, això, Eduard?
A veure, aquests dies ha estat com, bueno, entenc per tothom, no? Un tsunami, no? Un tsunami. Ens passa una mica com a totes les famílies i tothom que ens està escoltant, no? La incertesa, la por també, no? L'angoixa, però bàsicament la manca d'informació és el primer enemic, val? El primer enemic, no? Llavors, el primer de tot, com ho podem entomar? Des del començament el que hem fet ha estat primer saber què passa, val? Primer saber què passa. Penseu que hi ha, a la diòcesi hi ha ciutats grans, com evidentment Barcelona, Santa Coloma, Sant Adrià, Badalona, Hospitalet, Cornellà, Mataró, val? Totes les ciutats i pobles petits del Maresme, on hi ha multitud de municipis, d'entitats, valida, i també de càritas parroquials, arxiprestals, projectes diocesans desplegats, no? I el repte al començament va ser saber què estava passant, no? Què estava passant, qui estava fent què o qui deixava de fer què, no? I el que aquesta setmana passada la funció principal ha estat la coordinació, no? El tema de dir, veure, ens trobem ja amb això, vale? Ja comptem amb aquests projectes que poden continuar i tots aquests altres calia protegir persones grans excel·lents que gràcies a elles s'han tirat endavant durant anys, projectes d'atenció que s'han convertit durant tots els anys de crisi com essencials, però que ara són són població de risc.
Clar.
No? I que hem de cuidar, no? Llavors, què vol dir? Ostres, estem intentant articular amb tots els municipis que és possible trobar interlocutor, que no sempre és fàcil, val? El com podem traspassar una responsabilitat, entre cometes, que havien entomat durant tants anys tanta gent tan compromesa en la comunitat cristiana que va donar, diguem, la talla, no? Com s'entoma tot això quan ja no ho poden continuar fent ells, no? Aquest és el gran repte d'ara, i en alguns ajuntaments és fàcil, anem molt coordinats, i en altres no és fàcil, val? No tenim interlocutors clars i hi ha molt desconcert també amb ells, no? Llavors, jo que havia és, ens en sortirem. Però no podem, diguem, ens hem de posar tots les piles molt ràpid, perquè moltíssima gent ja aquesta setmana no sap com podrà omplir la nevera o no sap com pagarà aquella habitació o aquell lloguer, no? Llavors, per això, tothom ens hem de posar les piles, de tots els nivells, estatal, autonòmic, municipal i totes les entitats del tercer sector, que estem en el social, perquè en aquests moments no tenim el temps que voldríem per poder reaccionar.
Clar,
és ara. No?
El temps és un factor clau, ara mateix.
Clau.
No?
Clau. No, sincerament penso, eh? No,
sí, sí, sí.
Ho tenim molt clar, que no podem funcionar tenint totes les coses garantides, tota la informació. No, ara el que cal és prendre decisions segurament arriscades, però estem en una situació d'emergència, queda molt clar. Jo volia dir a la gent que ens està escoltant que el que és fonamental és que ens cuidem, que ens cuidem. I cuidar-nos vol dir cuidar-nos cadascú de nosaltres, evitant les sortides, respectar els confinaments, no fer res que no sigui realment necessari, no? I també que qui pugui, que sigui doncs, més jove, que pugui cuidar també els seus veïns, vale? I que qui pugui tingui possibilitats, sobretot menor de 65 anys...
Sí, no? Cal fer aquesta recomanació, no, Eduard? Sobretot els de 65 anys.
És fonamental. Mm. És que, sabeu el que passa? Que és que les persones majors de 60-65 anys sí. Són tremendament compromeses.
Mm-hmm.
Hem tingut algunes dificultats que no s'entén gaire, eh? Que des de Càritas el primer que vam fer va ser, sisplau, per favor, quedeu-vos, sisplau, a casa, no? Doncs, bueno, s'han empipat alguns voluntaris i voluntaris excel·lents, també,
ja
dient com... Dius, sisplau, que és que és molt important, per tu i per tothom, mm-hmm. Mm-hmm. És que penseu que si col·lapsem encara més el sistema sanitari, seran vides, mm-hmm. acabaran sent vides, la d'un mateix, però també la dels altres, no?
Sí, Eduard, mira, també per acabar, el president de Càritas Diocesana de Barcelona, Joan Josep Omella, cardenal de Barcelona, ha volgut fer una crida, no?, també a les persones més vulnerables, recordant que no estan soles i que compten amb la proximitat atenta de tots els fidels, no?, de la diòcesi de Barcelona.
I tant. Això és fonamental. Penseu que ja tots els serveis que han tancat, val? S'ha canviat tota l'atenció per telèfon o per online, perquè el gran problema que tenim ara és la solitud de moltíssima gent, o del sentir-se sense ningú, que no són ningú per ningú, no? Llavors, insisteixo, tot el que ha tancat té ara tot de companys voluntaris i professionals que estan trucant a les cases, no? A part, hi ha serveis també d'emergència i d'un contacte, tenim un sol telèfon per tota la diòcesi on que ens poden trucar i que tenen de 9 del matí a 21 hores de la tarda. És important que no se'ns col·lapsi, perquè no se'ns col·lapsi, això és molt important, no? També tenim atenció psicològica, també, tots els companys que psicòlegs dels diferents departaments i programes truquen en situacions necessàries, no? Aquest acompanyament és fonamental, no? I el que necessitem, sisplau, necessitem aportacions. Estem en una situació tremendament nova, on el que abans podíem resoldre, i no era correcte, perquè la gent el que necessita són prestacions econòmiques suficients per anar a comprar, però ara no podrem continuar sostenint els lliuraments d'aliments en la mesura que hi hagi persones que vagin amb malaltia o hi hagi dificultats. Doncs és fonamental que canviem en aquesta situació d'emergència el sistema que implica acabar movent-se per portar o per donar aliments a un sistema de targes, que és el que estem fent a un Podem, on les persones puguin tenir doncs, targes d'aquestes, sabeu, de les que podem comprar a supermercats determinats, que sí. Són uns diners, com, sí. Val? Doncs això, o les targes moneder. I això vol dir diners. Necessitem aportacions.
Eduard, com podem ajudar? Doncs tota aquesta informació que ens està explicant, on la trobarem recapitulada?
A la pàgina web. Entreu, sisplau, a la web de Càritas Barcelona. Sí. És molt important, sisplau. I, home, nosaltres i unes entitats que vulgueu, la més propera que vulgueu. Però, home, Càritas Barcelona, entreu a la web, sisplau, i en allò podeu lligar. Des de casa, des del mòbil. Va. Podeu fer les aportacions, però és fonamental. Penseu que estem amb un repte impressionant. Moltíssima gent ja aquesta setmana no tindrà com omplir la nevera. I aquests moments no podran molts d'ells ja moure's per poder accedir als punts d'aliments que encara estan oberts. Hem de canviar el sistema, però per això necessitem l'ajuda de molts.
L'ajuda de tots, molts. Eduard Sala, cap d'Acció Social de Càritas Barcelona, sobretot amb aquesta crida que ens feien des de Càritas, l'Eduard Sala, entreu a caritas.barcelona. Allà trobareu tota aquesta informació si voleu ajudar, si els voleu ajudar, si voleu unir forces per pal·liar aquests efectes del coronavirus. Caritas.barcelona, i allà, com dèiem, Eduard, també trobarem aquest telèfon que ens estaves explicant.
I tant. I, sisplau, missatge, ens en sortirem.
Vinga.
Sortirem. Cuidem-nos i cuidem, no? Però ens en sortirem. És complicat, doncs, però junts sortirem.
Moltíssimes gràcies per aquesta crida que has fet avui, Eduard, i sobretot per aquest missatge d'optimisme i d'esperança. Gràcies. Cuideu-vos molt.
Una abraçada a vosaltres. Gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
Doncs ja saps, si vols ajudar, caritas.barcelona. Allà trobaràs tota la informació. I ara nosaltres que desconnectem una mica de tota la realitat i el que fem és un viatge en el temps. Anem a parar a la pel·lícula Saturday Night Fever amb aquest If I Can Have You, Yvonne Helliman.
I'm not afraid to die.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Matins rodons a Ràdio Estel. A les 8, posa el teu matí al dia amb la primera hora, amb Joan Trias i Mercè Raga. A les 10, Sergi Mas dirigeix i presenta 50ers. Reflexió, entreteniment i converses per saber més i gaudir més. I a les 11, Oh Déu meu, amb Miquel Murga. Cada dia una llista top 10 per una vida millor. Els teus matins, rodons, amb Ràdio Estel.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
Ràdio Estel.
I 47 minuts, seguim avançant en directe al programa Primera Hora de Ràdio Estel. En aquest context de crisi, el reclam del comerç, el turisme i la restauració per suspendre el pagament d'alguns impostos ha estat unànime. Les patronals Foment del Treball i Pimec, amb el suport de 24 entitats catalanes, gremis i associacions, reclamen al govern espanyol que s'aturi, almenys durant els pròxims 3 mesos, el pagament d'alguns impostos. En parlem amb Roger Gaspa, ell és president de Foment Comerç. Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Els deures que fem avui ens diran com afrontem la crisi econòmica que suposa el coronavirus?
Totalment. Quanta més liquidesa injectem en aquests moments en el sector, més empreses i més llocs de treball podrem preservar quan sortim d'aquesta crisi. I això és una constatació que tots tenim molt present.
Uh-huh. Perquè ens puguem fer una idea, fins a quin punt l'impacte de la pandèmia comença a afectar de ple el teixit empresarial?
Jo m'agradaria fer dues petites prèvies. És evident que la prioritat número 1 és salvar vides, això és indiscutible i ja n'és així, però al mateix temps és innegable que aquesta crisi, aquesta emergència sanitària, ens portarà de retruc una crisi, una emergència econòmica. I, per tant, hem d'intentar a dia d'avui salvar quantes més empreses i més llocs de treball siguin possibles. El sector del comerç, jo crec que és important dir-ho també, comerç, turisme i hostaleria representen a Catalunya el 20-22% del valor afegit brut. És a dir, és una cinquena part de la nostra economia que genera fins a 550.000 llocs de treball. És un sector de vital importància per a l'economia del país. I genera, com dic, genera 550.000 llocs de treball. Què vull dir amb això? Mm. Vull dir que és un sector que té unes característiques molt especials. Entre elles, que la seva compta de resultats, a més, les seves despeses, fins a un 65% d'elles, són per pagar lloguers i per pagar nòmines. I avui en dia estan ingressant 0 euros. Conseqüència d'això és que quanta més liquiditat posem al sistema, quanta més facilitat de liquiditat tinguin les empreses, més capacitat tindran de fer front a aquests mesos i sobreviure quan passem l'emergència sanitària. La mesura que el sector va proposar l'altre dia és una mesura més en la línia de buscar liquiditat. Hi ha diferents eines, s'han anunciat per part del govern central línies ICO, per part del govern de la Generalitat línies ICF, de crèdits avalats per l'Estat. Perfecte, estem analitzant la lletra petita i són línies que són benvingudes a donar liquiditat. Però hi ha una mesura molt, molt, molt fàcil de fer, que és el que demanàvem, que és la suspensió de la presentació dels impostos durant els propers 3 mesos. I diem que és molt fàcil perquè només a Catalunya i només en aquests sectors permetria generar 700 milions d'euros al mes de liquiditat, fent que les empreses no hagin de presentar, per exemple, IVA i IRPF, cotitzacions a la Seguretat Social, fent una suspensió de la presentació d'aquests impostos, aquestes empreses podrien retenir aquests diners a la seva compte de resultats, a la seva tresoreria, per fer front a pagaments de proveïdors, pagaments de nòmines, etc. És una mesura molt senzilla d'implementar, tan senzilla com que el Consell de Ministres aquest matí aprovi la suspensió, surti publicat al BOE i demà tenim la suspensió sobre la taula. I això és una mesura de liquiditat immediata que ajudaria, complementada amb totes les altres, a generar o a facilitar que menys empreses es quedin pel camí o per ajudar a mantenir i preservar les empreses i, evidentment, els llocs de treball.
Avui estem parlant amb Roger Gaspa, l'esteu escoltant, president de Foment Comerç. Clar, el que demaneu és tan obvi i necessari que no s'entén, no? Perquè el govern espanyol encara no ho ha ajornat, aquesta congelació d'aquests impostos. Per què creieu que és?
Bueno, jo crec que, si tots recordem, fa dues setmanes fèiem vida normal, els aconteixements són extremadament ràpids, i jo crec que és compartit per tothom, que la necessitat d'injectar liquidesa és absolutament imperiosa. Ho han fet altres països, el tema de la suspensió d'impostos, com França i Alemanya, és algo que fa una setmana no estava sobre la taula. Jo crec que ara, esperem, aviam el Consell de Ministres d'avui, què diuen, però jo crec que és un element que està sobre la taula, plantejar aquesta suspensió d'impostos, al igual que, com dic, les línies de finançament via ICO o via ICF, en el cas del govern de Catalunya, com, per exemple, també altres mesures que estem estudiant per a fer front al pagament dels lloguers, com pot ser mobilitzar les fiances que estan dipositades a l'Incasol, per també poder generar liquidesa. Es tracta en aquest moment, si l'emergència, diguem-ne, econòmica, és generar liquidesa per evitar que les empreses hagin de tancar definitivament. I està directament relacionat, sobretot en el món del comerç i la restauració, quanta més liquidesa la posem al sistema, menys empreses o més empreses podran sobreviure i menys empreses haurem de tancar. I aquesta és la prioritat número 1, que, com bé dius, doncs, des de Foment Comerç, Pimec Comerç, i amb el suport de 24 entitats, que és la unanimitat del sector, vam plantejar l'altre dia.
En el cas de que finalment doncs, es congelin aquests impostos, què passarà? S'acumularan de cara al proper exercici?
Bé, aquí, de moment, la prioritat, com dic, és durant els propers 3 mesos, perquè també hem de pensar que, quan acabi l'estat d'alarma, tornar a rearrencar l'economia no serà immediat i, per tant...
Clar, ja serà un nou repte, no? Ja ho pensarem.
De moment, el prioritari és generar liquidesa. Generar liquidesa via suspensió d'impostos és una mesura extremadament ràpida per generar liquidesa. Passats aquests 3 mesos, haurem de reavaluar i dia a dia anar veient la situació quina és. Jo, a mi se'm feia molt difícil fa 2 setmanes preveure que ens trobaríem en aquest escenari. Sóc incapaç de saber què passarà d'aquí 3 setmanes. El que sí que sé és que la qüestió de liquidesa, perdona, Mercè, la qüestió de liquidesa no és un tema del mes que ve o d'aquí 2 mesos. És un tema de demà, de dijous o de divendres, perquè els pagaments s'han de fer i els pagaments a proveïdors s'han de fer i, per tant, és una mesura que és absolutament urgent d'aplicar en el moment. Jo crec que hem d'anar pas a pas i lluitant, per dir-ho així, batalla a batalla, perquè les prioritats d'avui no seran les de demà.
En aquest sentit, el que ens està explicant el Roger Gaspa és que avui hi ha aquest Consell de Ministres. Vosaltres espereu que per la seva banda doncs, ho posin en l'ordre del dia, diguéssim, i que s'executi aquesta reclamació que feu. Què passarà si no ho fan?
Bueno, insisteixo, la prioritat és aconseguir liquidesa com sigui. Nosaltres seguirem batallant, demanant, lluitant, explicant que totes les mesures de liquidesa, siguin ICOs, ICFs, siguin mobilització de recursos de l'Incasol, siguin la suspensió d'impostos, són benvingudes i totes són necessàries. Si avui es decreta suspensió d'impostos, perfecte, queden moltes altres coses que cal treballar. Si avui no es decretés, doncs seguirem intentant explicar i raonar el per què, i sobretot en el món del comerç i la restauració, aquesta és una mesura, i hostaleria, és una mesura absolutament indispensable. Insisteixo, no l'única, però el que hem de fer és molta pedagogia i explicar que, insisteixo, que és directament proporcional. Quanta més liquidesa posem a les mans dels empresaris perquè puguin mantenir la cadena de pagaments, perquè puguin fer front al pagament de nòmines, perquè puguin sobreviure en aquests mesos, quanta més liquidesa posem, més empreses tindrem al sortir de la crisi per tornar a arrencar l'economia. I al final, com tots sabem, sense empreses i sense treballadors, l'economia no rearrancarà. I, per tant, prioritat número 1, salvar llocs de treball, salvar empreses.
Uh-huh. Confinament total, per això també, Roger.
Bueno, jo crec que aquí també hem de ser prudents. Uh-huh. És a dir, jo crec que tothom ens ha dit, els experts epidemiologs ens han dit que veurem els resultats d'aquest confinament que tenim a finals d'aquesta setmana. Ens han dit que hi ha aquest període de 9-10 dies, per tant jo crec que hauríem de ser prudents, esperar a veure si aquestes mesures que estem aplicant són suficients o cal endurir-les. Pensem que també un confinament total i una parada total de país pot ser desproporcionada respecte al balanç entre el rearrencar després el motor econòmic o no. Jo crec que hem de ser prudents, esperem aquesta setmana, allà en aquests 10 dies, 12 dies que ens han dit que hem de veure l'efecte de les mesures reals i a partir d'aquí, ja com dic, anem treballant sobre la marxa.
Doncs Roger Gaspa, president de Foment Comerç, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui.
Moltíssimes gràcies, Marta.
Que tinguis bon dia.
Igualment.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es. Com assegurar-te un dia pletòric? Amb el primer cafè del dia. El primer gran moment del dia que sigui amb Bracafè. Sempre Bracafè. I per assegurar la jugada, de dilluns a divendres a les 10 del matí, 50ers a Ràdio Estel, amb Sergi Mas.
Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills.
Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu?
Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus.
Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Dos minuts i arribarem al punt de les 9. Moment ideal per preguntar-li a Joan Pallarès a qui li hem de felicitar aquest dimarts 24 de març.
Avui és Santa Caterina de Suècia, o Caterina Hufdotter. Va néixer el 1331 a Suècia i va casar-se amb el baró Edgar von Kirin, noble fent els esposos vot de castedat. El marit va morir quan Caterina tenia 19 anys i era a Roma visitant a la seva mare, Santa Brígida. Seguir els passos religiosos de la mare en contacte amb Sant Bernat de Claravall. Va ser abadesa del convent de Vallsterna i va morir el 1381. Avui també tenim Sant Òscar Arnulfo Romero, beatificat el 23 de maig de l'any 2015 i sant que celebrem doncs, per segona vegada. Sant Romero, Monsenyor Romero d'Amèrica, nascut el 1917, arquebisbe del Salvador, que va ser assassinat per la seva fe i amb negació en defensa dels humils i els més oprimits quan deia missa als 62 anys. Acabarem amb Sant Cebrià, arquebisbe de Tarragona.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
I ràpidament anem cap a Can Trias perquè ens expliqui què podrem escoltar avui a la sintonia de Ràdio Estel. Joan, endavant.
Doncs mira, a partir de les 10 tenim 50 amb Sergi Mas, les entrevistes més destacades del moment. A partir de les 11 o 10 meu, a Miquel Murga. A un quart d'una del migdia, ja sabeu que podeu trucar al 93-409-2770. A Salut Natural per tothom. A un quart de 8, missa des de la catedral. En aquest moment, Ràdio Estel et porta diàriament la missa des de la catedral de Barcelona, presidida avui pel bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vedell. I a les 8 del vespre, repetim protagonista amb Francesc Torralba.
I ara notícia.